Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51 minuts, 20 graus de temperatura a Móra d'Ebre. Benvinguts a l'informatiu del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Benvinguts a l'hora 14. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, demana que l'estat espanyol destini un 10% del seu impost que grava la producció d'energia nuclear a diversificar l'economia de les àrees nuclears espanyoles. Després de que el Tribunal Constitucional suspengués l'impost nuclear que proposava la Generalitat, Pinyol ha anunciat que presentarà davant els alcaldes de la Ribera d'Ebre aquesta reivindicació i està disposat a portar-la també davant de l'Associació de Municipis Nuclears, davant de l'AMA, que ens ho explicava ahir en declaracions al Fil Directe. És una de les notícies destacades del dia. De seguida us en donem més detalls. Abans coneixem, però, la resta de titulars d'aquest dijous, dia 5 de maig, amb l'Andreu Prunera.
El doctor Òscar Ros, fins ara director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, és el nou director en funcions de l'Hospital Sant Joan de Reus. I la regidora de Flix, Norma Pujol, ha estat nominada coordinadora territorial de joventut a les Terres de l'Ebre. El Priorat compta amb un nou club de no turisme i l'historiador Josep Sancho ha guanyat la beca per escriure la nova biografia d'Artur Bladell de Zumbila.
Gràcies, Andreu. La 1:52 minuts comença a l'hora 14. I comencem per aquestes reaccions que arribaven ahir de part de l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, pel que fa a que el Tribunal Constitucional hagi suspès l'impost nuclear que proposava la Generalitat. Pinyol demana que l'estat espanyol destini un 10% del seu impost que grava la producció d'energia nuclear a diversificar l'economia de les àrees nuclears espanyoles. A les portes, doncs, d'una nova campanya electoral a nivell estatal, l'alcalde de Móra d'Ebre, en declaracions ahir en aquesta emissora, es mostrava contundent en assegurar que l'obligació dels polítics és la de garantir el futur del territori, més enllà de la vida útil de les centrals nuclears, que podria acabar en uns 10 anys. Per això, Pinyol demanava que un 10% de l'impost que recapta l'administració central per la producció d'energia nuclear es destini a diversificar l'economia de les 5 àrees nuclears que hi ha a l'estat espanyol.
I si la Generalitat va ser capaç de plantejar un impost i que un 10% d'aquest impost revertís al territori per afavorir això, doncs, bueno, potser haurem d'anar a Madrid i potser haurem de dir-los a la gent de Madrid que allò que la Generalitat va ser capaç de dur a terme i que gravava la creació d'energia nuclear i que ens revertia el territori, doncs si no ho fa la Generalitat i si a més el Constitucional impedís que la Generalitat ho faci, potser haurem d'anar a Madrid a reclamar que aquest 10% que no ens dona la Generalitat, doncs ens el donin ells. Jo no hi veig cap més alternativa, però és evident que aquest territori ha de tenir futur. I això ho hem de fer la gent que estem al capdavant de les institucions, els alcaldes, els presidents dels consells comarcals, tota la gent que d'alguna manera tenim responsabilitat política, hem de tancar files, independentment de colors, independentment de situacions personals, i el que hem de fer és anar a Madrid a fer sentir la nostra veu.
Recordem que el Tribunal Constitucional va suspendre la setmana passada l'impost nuclear de la Generalitat per una duplicitat amb un impost similar que ja aplica l'Estat. Amb aquest nou impost nuclear, la Generalitat pretenia recaptar uns 50 milions d'euros anuals i d'aquests 5 milions s'havien de destinar a les àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs per tal d'incentivar la seva economia. I el Consell d'Administració de l'Hospital Sant Joan de Reus ha aprovat cessar el director de Sagesa, Jordi Colomer, i també a tres als càrrecs més. L'actual director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i col·laborador d'aquesta emissora, Òscar Ros, ha assumit el càrrec de direcció en funcions del Sant Joan.
Avui s'elevarà el cessament al Consell d'Administració de Ginsa. A més de Colomer, també s'aprova el cessament del doctor David Baulenas, director fins ara de l'Hospital Reusenc, a més d'Eulàlia Dalmau, directora de Coneixement i Innovació, i Eduard Gil, que està al capdavant de l'àrea d'organització i sistemes d'informació. De fet, la setmana passada el Consell d'Administració de l'Hospital ja va demanar a Colomer que posés el seu càrrec a disposició, al·legant pèrdua de confiança. També es va rebutjar el seu pla de reequilibri per eixugar el deute de més de 3 milions d'euros.
Ens centrem ara a Flix, on la regidora Norma Pujol ha estat nomenada nova coordinadora dels Serveis Territorials de Joventut a les Terres de l'Ebre. Amb la seva presentació ahir, la directora general de Joventut, Marta Vilalta, va avançar que durant aquesta legislatura es posarà en marxa una nova oficina jove a la Ribera d'Ebre.
Aquesta nova oficina jove completarà la xarxa d'emancipació juvenil a les Terres de l'Ebre, ja que la Ribera d'Ebre és actualment l'única comarca ebrenca sense aquest equipament que ofereix assessorament als joves a l'hora de formar-se, trobar feina, emprendre o emancipar-se. Precisament, la nova coordinadora territorial de joventut, Norma Pujol, ha posat l'accent en la necessitat de poder arreglar els joves a les Terres de l'Ebre i que no hagin de marxar fora per trobar feina.
Som un territori on històricament ens han volgut prendre recursos molt preuats, un d'ells l'aigua. Però el que no podem permetre és que aquell recurs més valuós per qualsevol territori, els joves, se'n vagin. Els joves som garantia de futur al territori, però al mateix temps els joves som un sector de la població que amb la crisi hem vist com se'ns tancava l'accés al món laboral, cada cop costa més emancipar-nos i això ho pateixen sobretot aquells joves que sí que han apostat per quedar-se a les nostres terres.
Norma Pujol seguirà exercint com a regidora de Cultura, Joventut i Esports a l'Ajuntament de Flix.
I els cellers de l'associació Priorat Enoturisme han posat en marxa el Club Priorat Terroir, una agrupació de professionals i aficionats al món del vi interessats en visitar i difondre els actius enoturístics de la comarca. La primera iniciativa del Priorat Terroir ha estat la creació d'un paquet turístic per visitar 12 cellers de la comarca i tastar els seus vins en un termini màxim d'un any.
Aquesta ruta, anomenada 12 cellers 12 vins, consisteix en un passaport en forma de carta de navegació on hi ha indicats els 12 cellers que es poden visitar i que formen part tant de la denominació d'origen qualificada del Priorat com de la denominació d'origen Montsant. Si en un termini d'un any s'aconsegueix completar la ruta dels 12 cellers, es rep a canvi una caixa amb 12 ampolles de vi, una de cadascun dels cellers que s'ha visitat. El responsable de cellers de Priorat Enoturisme, Sergi Méndez, destaca que, a més, els aficionats que formin part de Priorat Terroir també disposaran d'alguns altres avantatges per visitar la comarca.
No, la idea és unificar aquest territori i crear o convidar la gent, el visitant, a que conegui, a que navegui a través de la comarca del Priorat, coneixent tota la seva diversitat i tot allò que ens fa únics dins de la Unió, no? És a dir, dins del que tenim en comú, que és elaborar vins aquí al Priorat, a través d'un passaport, a través d'una carta de navegació, no? Que no només implicarà el celler, sinó que també implicarà doncs descomptes en allotjaments, serveis extres i addicionals a restaurants i vinateries i un llarg, etcètera, de propostes.
El Club Priorat Terroir vol impulsar la vessant turística tant de cellers adscrits a la denominació d'origen qualificada del Priorat com també de la DEO Montsant.
La 1:58, avui acabem parlant de l'historiador d'Alcanar, Josep Sancho, que ha estat el guanyador de la beca per escriure la biografia de l'escriptor de Benissanet Artur Bladé i de Zumbilà. Amb aquesta beca, diverses institucions culturals de la Ribera d'Ebre volen retre un nou homenatge a l'autor més representatiu de la comarca quan es compleixen 20 anys de la seva mort.
El projecte de Sancho posarà molta atenció en com es va forjar la personalitat d'Artur Bladé i de Zumbilà, emblem pare dels grans personatges que va conèixer, tractar i fins i tot biografiar, com ara Antoni Rovira i Virgili, Francesc Pujols o Pompeu Fabra. El projecte es basarà també en un ampli ús de fonts arxivístiques i bibliogràfiques, entre les quals destaca el fons personal de l'escriptor benissaneta, gestionat per l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Josep Sancho reivindica que algunes personalitats ebrenques haurien de ser més reconegudes a nivell català.
Perquè tenim a les Terres de l'Ebre figures, tenim i han tingut, no?, històricament figures molt importants, tant a nivell polític, tant a nivell literari, no?, com seria el cas en què destacaria Artur Bladé. I sí, crec que, bueno, pot ser el fet de ser de les Terres de l'Ebre, no?, que en molts sentits són unes terres perifèriques, fa que no tinguin a nivell de, no?, de l'espai, per exemple, de Catalunya, pues, la importància que es mereixen, no? En el cas d'Artur Bladé estem parlant d'un dels grans escriptors de la literatura catalana del segle XX. Tots tenim una mica l'obligació, no?, de reivindicar les nostres figures que són importants i esperem que aquesta biografia, pues, bueno, pugui ser un petit tira de sorra per a que la gent, no?, el públic en general, pues, puguem conèixer una miqueta millor la figura de Bladé.
La beca Artur Bladé està valorada en 2.000 euros i està organitzada per l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, el Consell Comarcal, l'Associació Cultural Artur Bladé i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
Són les dues.